Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El judici pel 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha començat aquest matí amb l'expresident Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau asseguts al banc dels acusats pels presumptes delictes de desobediència greu i prevaricació administrativa. Mas ha dit que ell és el responsable de la iniciativa política d'organitzar la consulta i n'ha exculpat les dues exconselleres. També ha dit que no va ser un caprici individual o una sortida de to, sinó la conseqüència d'amplis acords parlamentaris. Per la seva banda, l'exvicepresidenta Joana Ortega va assegurar que el cos de voluntaris va ser l'ànima del procés participatiu perquè va executar les tasques i va fer possible la jornada. També ha dit la seva, l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau, ha assegurat que no es va coaccionar cap centre educatiu i que els serveis territorials van rebre moltes consultes i van convocar una reunió per resoldre dubtes. Entre les reaccions, Inés Arrimadas, cap de l'oposició i líder parlamentària de Ciutadans, ha instat l'expresident de la Generalitat a ser valent i, segons ha dit, a reconèixer que va desobeir. En canvi, ha donat suport tant a l'expresident com a les dues exconselleres l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també s'ha acusat pel 9-N, mentre que Pablo Iglesias, líder de Podem, ha dit que sent vergonya pel judici. També el judici ha tingut en les últimes hores repercussió internacional a la premsa, sobretot a la digital. I encara us expliquem que es manté l'alerta de vent que ja ha provocat més d'un miler d'actuacions dels bombers. Hi ha hagut gairebé 2.000 trucades al telèfon d'emergència 112 relacionades amb el temporal de vent, que afecta sobretot les comarques de Tarragona i el Pirineu. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filets per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Vols anar a la preestrena de la comèdia francesa de l'any, Manual de un tacaño?
¿Sigues siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
RadioEstel.cat i els cinemes full del Centre Comercial Esplau t'hi conviden. Serà el dijous 9 de febrer a 8:45 del vespre al Cines Full. François Gautier és un virtuós en la seva feina i un absolut tacany. Què diríeu d'algú que il·lumina casa seva amb els fanals del carrer, que veu la televisió del veí en prismàtics i que el seu millor amic és el director del banc? Si voleu partir-vos de riure, entreu a RadioEstel.cat, ompliu les vostres dades i podreu guanyar dues invitacions per persona per la preestrena. Teniu temps fins al dimarts dia 7. Manual de un tacaño s'estrena en cinemes el 17 de febrer.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dia 6 de febrer de l'any 2017 i, per tant, comencem setmana. I avui, senyores i senyors, i em sento molt feliç, és el dia radiofònic de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. I els Premis Goya. Doncs, estimat Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut, és el teu dia, i t'escoltem i t'escoltarem amb molta atenció. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda, Toni. Pues moltes gràcies per donar-me aquesta hora per parlar dels Premis Goya, que immediatament analitzarem amb dos invitats de luxe. El Carlos Mir, bona tarda, Carlos, i amb el José López Pérez. Bona tarda, José.
Molt bona tarda a tota l'audiència.
Pues comencem aquesta mirada als Premis Goya.
Aquellos 400 golpes de trifo y el travelín con el pequeño desierto tantuando en él playa a través buscando un mar que parecía más un paredón y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Cinema, cinema, és el que volem parlar tota aquesta hora aquí, a Estem amb tu, perquè el dissabte a la nit, de 10 a 1 de la matinada, es van donar els Premis Goya en la seva edició número 31. No recordo malament, José? No.
Correcte, 31 edició.
Gràcies. A veure, jo vull, de forma molt ràpida, una opinió de 30 segons. A veure, de 0 a 10, quina nota li dones,
José? Un 4.
Un 4. Carlos Mir.
Jo un 7.
Un 7, caramba. Jo pensava que estarien més igualades les forces. Jo em reservo l'opinió.
Jo crec que, com tu vas del 0 al 10, més ben bé un 0.
No, tampoc. Últimament no poso 0.
Poses uns que de vegades dius que és pitjor.
Vinga. Com se sap, els Goyas, els premis en general, siguin els Gaudí, els Goya, els premis Oscars, els premis que es donen a França, els César, els BAFTA, tot això,
el David Donatello,
sempre tenen el que és impossible de no parlar d'ell, que és la catifa. En aquest cas, la catifa vermella dels Goyas. I per parlar de lo que és la catifa i el seu recorregut de figures i de models importants, perquè cal dir que penso que ja ens ho explicarà la nostra invitada especial, que és una experta en el tema de la moda, però penso que els millors modistes d'Espanya van estar presents ahir, no?
O haurien d'haver estat.
Sí.
Haurien. Hi ha algun que no hi era, però haurien d'haver estat.
Això no ho va explicar l'Helena García, que és companya teva.
Sí.
Helena García Castaño, que és companya teva.
No solo cine.net i no solo de les ondes. I bona amiga dels tres aquí presents.
Evidentment, molt amiga nostra i a la més que admiram i a més que sap molt de modes. Helena García, bona tarda.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, preciosa.
Un abrazo, Helena, buenas tardes.
Bueno,
hola, Helena.
Hola, José.
Hola.
¿Qué tal estáis?
Ya veus que tens aquí un grup de gent que t'admira. A veure, Helena.
Helena sap molt de moda, però sap molt de cine, també.
També, però ara la volem com a especialista de lo que va ser aquell recorregut, que a mi em sembla, de florers, de lo que és la catifa vermella dels Premis Goya. Quina ha estat la teva valoració en quant a la mitjana de vestits? I després t'agradaria que destaquessis les actrius o directores o persones més elegants.
Yo creo que este año el nivel de la moda en la alfombra roja ha sido el más elevado que años anteriores, y se lleva la palma la actriz Bárbara Denny con un modelo de Gucci precioso, de color azul turquesa, con azul cielo, con detalles de pedrería. Yo creo que iba perfecta, mejor que en años anteriores. Recuerdo cuando le dieron el Goya a la mejor actriz por Magical Girl, que su look era, bueno, no me gustó nada. Ahora lleva un look con el pelo largo, le queda mejor. Sí, Penélope Cruz también estaba muy guapa.
Pero el vestido correspondía a lo que es la Penélope Cruz internacional.
Yo creo que iba incluso Bárbara Denny más guapa que Penélope Cruz. Penélope. Para mí Bárbara Denny fue la mejor vestida, sin ninguna duda. Les daba todas sopas con ondas en la gala del sábado.
¿Y la peor? Hay que mojarse.
Pues hay varias, ¿eh?
Bueno, di dos o tres para que así haya empate.
Un exequo.
Un exequo o un triexequo.
Yo creo que Paz Vega, con ese look espantoso a los Cisne Negro, yo creo que era el peor look de la gala. Incluso había gente que pensaba que Cristina Rodríguez, que estaba nominada a dos Goyas a Mejor Vestuario, llevaba el peor look de la gala. Pero a mí me pareció el look más arriesgado y más atrevido, por lo que yo considero que llevaba el look más original, porque en este tipo de eventos nos gusta que la gente pues rompa un poco.
¿A vosotros qué te pareció? ¿Qué te pareció María León en esta banda?
María León iba espantosa, parecía que se acababa de levantar.
Eso.
No se había hecho las raíces.
Elena,
una bata de pijama japonesa, sí, que yo tengo una parecida, y dijo, venga, pues me voy hacia la gala.
Oye, ¿y el modelito de Stella McCartney y de la Natalia de Molina?
Pues bueno, lo mismo, parecía que se había ido a Woman's Secret.
En combinación, ¿no? Parecía que fuera...
Pues Natalia de Molina el año pasado fue la mejor vestida, este año ha perdido un montón esta chica.
Oye, ¿y por qué no hablamos de los hombres también? Es que yo pues ya estoy cansado de estoy cansado de floreros femeninos. Quiero floreros masculinos.
Pues el Paco de León
y los hombres iban todos muy correctos.
El Paco León no, ¿eh?
El año pasado Óscar Jaenada fue el que dio un poco la nota, que a mí eso es lo que me gusta, que haya gente que arriesgue, pero este año todos más o menos correctos. Iván Casanovas, el chiquito este de Aída, pues iba así de rosa, iba bastante mono, a pesar de todas las críticas que ha recibido en Twitter. Y me gustó mucho Miguel Ángel Muñoz, que iba vestido con un traje que le había hecho medida un sastre, que ahora está muy moda entre los actores de Madrid, que es Lander Urquijo, que por cierto acaba de ser padre recientemente con la presentadora Ainhoa Arbizu.
Bueno, ya veis, hasta noticias rosas
sí,
de aquí.
Sí, sí, sí.
Yo ya es increíble. Al teu domini de les revistes i dels programes del Cor, Elena, és admirable. Per tant, a tu, el que és la catifa vermella, li donaries un notable, un aprovat, un sobre...
Yo le daría, bueno, no sé, un 7, quizá.
Un 7.
Generosa, ¿no?
Un 7 sí, és un notable ja, ¿no?
Sí, un notable abans.
7-8 ja és notable, ¿no? 7-8 és notable. Bueno, pues...
Sí, un 6,5 o 7.
Bueno, notable. Entre probado y notable.
¿Y a vosotros cuál fue el personaje que mejor vistió?
Bárbara Lenin, sin duda.
No, para mí ninguno. No, mira, Elena, yo es que estoy cansado de los floreros. Yo estoy cansado de que se hable tanto de los derechos de la mujer, de la igualdad con el hombre, y después resulta que os utilizan como si fuerais... Yo creo que las actrices no son modelos de traje, no son para hacer pasarela. Las actrices
pero yo creo
son...
que hay un poco, pero yo creo que hay un poco de sinergia, porque los diseñadores... Pero,
mira,
ellas,
antes, Carlos...
Pero ellas,
oye...
Ellas también, pero espera que termino. Que los diseñadores se aprovechan de ellas porque tienen un escaparate brutal... Y ellas también de ellos, porque consiguen ropa gratis.
Claro.
Ah, pero ¿te crees que se la quedan o la devuelven?
Bueno, hay
bueno,
de todo.
Depende.
¿Qué hacen? ¿Se la devuelven o se quedan? No, buena pregunta, ¿no? Me parece. ¿Se sí, la quedan o se...?
Si eres Goya Revelación, la devuelves.
No,
si eres
no
Penélope Cruz, te la quedas.
No sé,
depende
de la actriz, depende de la actriz,
los Goyas.
O sea, bueno, la mayoría yo creo que, bueno, este tipo, hombre, es que este tipo de vestidos que sea alta costura, yo creo que
son carísimos, sí, son carísimos. Sí. Son carísimos.
Pero en alguna otra ocasión esta gente hace muchos sí. fotocalls.
Mira, pues, oye, tu buen compañero y sin embargo amigo que es José, que sabe mucho de números, la pregunta a José sería: José, ¿cuántas gastan amb els Goya, no tan sols el que és la cerimònia, el lliurament, l'organització, sinó en tot l'entornatge, que es diu així.
Molt, molt, ja estan
bueno,
molt.
Bueno, tots aquests diners es podia donar als emigrants, no? Vull dir, ja
sí,
que,
home,
ja que...
ens quedaríem sense gala.
¿Y la gala para qué sirve? ¿Promocional?
Hombre, a ver, claro.
A ver,
la gala está...
¿Vosotros creieu?
Els premis, i ho hem parlat ja moltes vegades, és pur marketing.
Sí,
lo
bueno,
que hauria de fer aquesta gala és omplir les sales de cinema. Ui,
José, però, José, es pot fer màrqueting sense gastar tants diners?
No, no es pot, no es pot.
Sí, home, a veure...
No, jo aquesta gala no l'he trobat cara, eh?
Bueno, a veure, saps que la pel·lícula que ha guanyat l'Òscar...
L'Òscar no, eh?
Ai, perdó, el Goya se reestrena con 150 còpies.
Has de parar la ira, sí.
150 còpies.
Ja fes molt poc en taquilla, perquè ja estava...
Bueno, 150, però lo faria... més enllà de que s'hagi gastat molts diners amb el que és tot aquest tornatge que dic jo, vestits...
Sí, però és una pel·li que es va estrenar fa 6 mesos, clar.
Però si és sponsors, els vestits no els paga l'acadèmia, ni el càtering.
No, no, però és diner que es gasta.
No, però no. L'acadèmia...
Però que és diner
no paga
que es
gasta.
No, però Carles... La gala la paguen L'Oreal i Televisió Espanyola.
Per bueno, això... A veure, que l'Helena us està escuchando i em sembla que estàs treballant, reina. No et vull entretindre més. Gràcies per la teva participació. Por tu mirada tan sabia sobre los vestidos y porque nos has aclarado mucho lo que es la forma de vestir cuando las actrices, directoras, cuando las profesionales del mundo del cine tienen que ir a una gala como los Goya. Muchas gracias, Elena.
Gracias, Miguel. Un adiós,
beso.
Adiós, Carlos.
Hasta un besito.
Chao.
I anem ara a escoltar lo que va ser el primer premi, que com recordeu va ser pel millor director, atenció, director novell. Director Nobel, que a mí me parece ridículo, ¿no? Escuchen.
Y el Goya es para...
Estem parlant del director Nobel, perquè van començar justament el que després seria el gran guanyador de la nit, penso jo.
Estic d'acord, sí.
Estàs d'acord. Fins i tot que no va tindre tants Goyas.
El gran guanyador sempre és la millor pel·lícula.
Per això. Lo que pasa que yo veig en aquest cas que si la millor pel·lícula tenia que ser del millor director sense adjectius de si és novell...
Està clar, però avui que he dinat amb el nostre bon amic Oti Rodríguez Marchante ha donat
crític,
una de les claus crític, que després...
Crític de l'ABC,
sí,
després bon l'explica.
Sí.
Escoltem aquest lliurament d'aquest primer premi, que va ser el primer de la nit.
I el Goya és para... Mi primucci, Raúl Arévalo, por Tarde para ella.
Pues se cumplen los pronósticos y Raúl Arévalo gana el Goya a la mejor dirección Nobel. Primero, para una película con 11 candidaturas y que puede convertirse en la gran triunfadora.
Bueno, pues lo que deia el comentarista de Televisió Espanyola...
Carlos de l'Amor, molt bon comentarista.
Efectivament, va ser la gran guanyadora, perquè tornem a dir que... guanyar la millor pel·lícula sempre és important, no?
Sí, Carles, però jo crec que la frase que m'ha dit avui Loti té tota la raó, la diré ara,
digue-la.
No és meva. Ell diu, i estic d'acord amb ell, que és molt més difícil dirigir Un monstruo viene a verme que Tarde para la ira, per tot el que és l'entornatge i tot el que és la pel·lícula, efectes especials, etc. Més difícil.
Bueno,
està clar.
És l'opinió de Loti, que jo estimo molt, però és molt relativa. Parlem una mica de lo que va ser el lliurament. Va durar 3 hores. Van dir que duraria...
Ah, sí, 3 hores, quasi.
No, pràcticament 3, a la 1.
De 10 a 1.
Van dir que duraria 2 hores i mitja. Sí. I en canvi va ser mitja hora més, perquè tan sols va veure un tall, diguem, publicitari,
dos.
Que era...
Dos. De L'Oreal, els dos.
De L'Oreal, però i després de lo que són la programació de Televisió Espanyola,
sí,
no?
Sí.
O sigui, va ser molt llarg. Jo penso que, per exemple, el Goya d'Honor,
molt merescut a una de les grans actrius que hi ha en el cinema espanyol, que és Ana Belén, a més de molt gran cantant, va ser massa llarg el seu parlament.
Jo penso jo crec que el pitjor no, de temps no va ser això, sinó que els parlaments dels premiats
eren llargs,
van ser llarguíssims.
No, però per començar parlava del d'Ana Belén, que penso que es va allargar massa.
Estic d'acord.
Penso que també el reportatge que li van fer d'ella també va ser massa llarg. I el que també penso que estareu d'acord amb mi és que quan es va fer un repàs a la gent que ha mort de la professió, va estar tan mal donat que no es veia
bé. No es veia res.
Però era una realització nefasta, que era un problema de realització.
Perquè,
que
I perquè no ho posaven davant? Perquè els...
Es veia el violoncel·lista de la Phil Symphony i no es veien...
Es veia al fons una pantalla que...
No sabies de qui era...
Molts, jo vas perdre molts, perquè
no... van anunciar, tampoc. No van dir, ja ara recordem, no van dir res.
Però és que tota la realització va ser cutre, perquè de moments la càmera tremolava...
No, cutre no va ser. Jo crec que l'error va ser aquí. Per mi l'error va ser aquí. El problema és que...
L'escenari molt atapaït, no es veia bé, massa petit...
Això és cert que el lloc era molt
hotel,
petit.
Era l'auditorium.
L'encert de los que van organitzar el lliurament va ser l'orquestra.
La Phil Symphony meravellosa, però va lluir poc per portar-la, només va lluir quan eren els nominats de les bandes sonores.
I després, jo no sé si esteu d'acord, però si un senyor fa de presentador, el presentador té que portar tot el pes, i en canvi... el nostre presentador, volia més fer riure que portar la batuta de lo que seria tota l'orquestació de lo que és el lliurament.
Però mai ho porta el presentador.
Però és el que jo em queixo, i llavors surten tres persones per donar un premi. Un no, con el cabezudo, l'altre amb el paper, l'altre acompanyant. Per què surt tanta gent?
Perquè vegis el vestit.
Però el problema de la gala és de ritme, perquè el presentador només hauria de presentar i deixar-se de tot el més perquè fos més lleugera tota la gala. Perquè són 29 premis i el que ha de tenir és més ritme. El que interessa realment és qui guanya.
Però ja veuràs els Oscars, que dura 4 hores.
No, però els Oscars és diferent. És molt diferent als Goya.
Si és una còpia.
Hi ha moltíssims més mitjans.
Aquí copiem.
No es poden comparar.
Bueno, està copiat del dels morts, el del presentador...
Jo crec que
tot està copiat dels Oscars.
Els Goya han de ser més curts i deixar-se d'humoristes, monologuistes, números musicals, que no funcionen,
el rotllo és són els premis menors de curtmetratges, de...
I no imitar els americans. Aquí som espanyols, als Estats Units...
Surten de 4 en 4 i tots volen dir alguna cosa, i saluda a mi padre, que està en el cielo...
Sí, sí. Això està bé per una festa privada,
però no per donar-lo per televisió.
Per això.
Anem a escoltar el premi a la que va ser la millor pel·lícula.
I el Goya és per a... Tarde para la ira.
Tarde para la ira va a despertar.
Muchísimas gracias a todos los miembros de la academia. Es un honor recibir este reconocimiento.
No, no puja mai, perquè sempre puja productor. Clar. Ets un premi al productor.
Tipo Hollywood.
Hollywood, clar.
Clar, és una còpia exacta.
Sí.
La pel·lícula és del productor, no és del director, clar.
Bueno. Això és la teoria nord-americana. A Europa, la pel·lícula sempre és del director.
No. Mira qui puja a recollir el premi.
Vale, però perquè s'ha seguit l'esquema
de Hollywood.
Bueno, però una cosa, sí, important. Jo crec que no hem parlat d'una de les claus d'aquest any de lo que era la gala i de lo que eren els premis. Jo crec que aquest any ha sigut l'any del thriller espanyol, que hi havia tres thrillers magnífics, El hombre de las mil caras, Que Dios nos perdone i Tarde para la ira. Sí, i en canvi, en els premis, això no s'ha vist reflectit, jo crec que hi han... aquestes tres pel·lis mereixien algun premi més, i tot ha anat a Un monstruo viene a verme. Sí. Però jo crec que s'hauria d'haver repartit més.
Al final,
més.
Per recordar els nostres oients, quants Goyas va guanyar?
9.
9 Goyas de 14 nominacions que tenia, no?
12.
De 12.
Tenia 12.
O sigui que va perdre 3.
Va perdre 3. Va guanyar tot el tècnic.
Va guanyar tot el tècnic.
Com els Gaudí, igual, exacte.
Que era bastant lògic.
No, els Gaudí va guanyar 8 i aquí ha guanyat 9.
I aquí em sembla 9. Que són 8, també.
No, segur.
Bueno, un 9. Més, és igual.
És igual.
No. Sí, no, jo crec que igual. La veritat és que si veus els Gaudí i els Goyas, es repeteixen moltes històries. Sí. Perquè, per exemple, la cançó, que l'escoltarem d'aquí una estona, també va guanyar a los Gaudí, no?
I el Sant Jordi també repeteix.
Bueno, no exactament. perquè va guanyar la cançó Ai, 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 i en canvi els Gaudí va guanyar No hay tanto pan,
bueno,
que
sí.
És la cançó que ella ha cantat.
Yeah,
i que sí, és la, no, però, aquella sí, on encàrrec...
Però vull dir que va guanyar la mateixa la autora i la mateixa intèrpreta.
Sí, sí, sí. Això sí, però no la mateixa cançó.
No, la mateixa... No, vull dir... I el cas de la senyora guanyadora de dos premis Goya, que a mi em sembla...
Jo crec primer que és una gran actriu, Emma Suárez, de les millors.
Sí, però
si un any no ho mereixia, era aquest any.
Però no, però...
I sobretot la propera pell. Primer perquè allà és protagonista i no secundària.
Clar, és que el tema és... La pregunta és secundària o protagonista?
Dos protagonistes.
Ah, doncs això ja la categoria no li va.
Hi ha que haver estat nominada a dos protagonistes.
Clar, això sí, clar que sí. Que això ja ha passat als Oscars.
Però ja saps que no és la primera vegada.
Verónica Forqué va ser la primera.
Sí.
En 87, tengo aquí la chuleta... Por la de Colomo, La vida...
Alegre.
Alegre. I por Moros i Cristianos.
La Forqué, la Forqué. Sí.
Sí. És el segon cas que una actriu guanya els dos.
Els dos, sí, 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 sí. Bueno, anem a escoltar ara el tall per recordar, perquè lo important és l'anàlisi que esteu fent, el tall de lo que era el millor director, que tots sabem que és el J. Bayona, però escoltem-lo.
Quiero agradecer a la Academia por poner este año el micrófono más bajo.
Estaba nervioso, ¿eh? Ya había unos plans primeros plans
de... A toda la Academia, estoy muy orgulloso de formar parte de la familia del cine español. Para mí es un orgullo representarla aquí y fuera. Quiero compartir este premio con todo el equipo. Sois maravillosos.
El J. Bayona, que és el director d'Un monstruo viene a verme, la pel·lícula sí. que ha arrasat en la taquilla, no?
Sí.
Que a més ha tingut una projecció important, que s'està a punt d'estrenar als Estats Units, em sembla, no?
Pues no ho sé, el que sí que podem dir és que ha tingut tot el recolzament de Telecinco, Mediaset, i clar, això sempre és... un apoyo, sí, un xorreo...
La perfecta promoció.
A tots els programes de Telecinco ha sortit el Juan Antonio Bayona, que lo de J.A.
Sí, J.A. Juan Antonio és J.A. Inclús le diuen J.A.
Sí, també. També, però ell artísticament no vol
a nivell J. A nivell d'amistat i de companys de rodatge le diuen J.A.
I després va haver poques pífies, però una d'elles va ser que la foto de petit era el seu germà.
Era el seu germà, sí, que va ser la broma. Que el seu germà plorava quan li van el premi al millor director, però plorant. Tenim una altra opinió, en aquest cas una nova veu femenina, d'una magnífica companya de la crítica cinematogràfica que està a BTV, a un programa molt recomanable com és La Cartellera, companya del Carles Mir, que també està a BTV. Marta Armengou, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, encantats que estigui aquí, estem amb tu, aquí a Ràdio Estel, i ens agradaria, als que estem aquí presents, el José López Pérez, que ho coneixes.
Bona tarda, Marta.
El Carles Gràcies. Mir.
Hola, Marta.
I servidora, que diguessis què t'ha semblat la cerimònia i com veus els premis. Quins són els que estàs més d'acord i quins són els que no estaries d'acord? Si pots fer aquesta tria, per dir-ho així, ràpida.
A veure, jo crec que en general els premis han intentat una mica repartir bastant. Sí que és veritat que està clar que si anem a nivell de quantitat, un monstruo s'emporta la palma, està clar. Per mi potser és un reconeixement una mica excessiu, sincerament. Jo realment quan vaig començar a veure que realment se'ls estaven portant tots, vaig pensar, se'ls emportarà tots, director, pel·lícula i tot. Vaig veure que al final van intentar repartir una mica cosa que agraeixo. A mi el del monstruo em sembla una mica excessiu, jo crec. Però bueno, almenys s'ha reconegut una mica doncs també els mèrits de Tarde per a la ira, que realment doncs també em sembla un thriller molt molt meritori, tenint en compte també que es tracta d'una òpera prima, i potser doncs bueno, en aquest cas doncs han quedat pel·lícules una mica desterrades gairebé, no?
Sí, Marta, això que dius és molt has parlat d'aquest concepte d'òpera prima, és curiós que als premis Goya no hi hagi una òpera prima, no? Perquè seria lògic que hi hagués una òpera prima, un altre premi, no?
Sí, ja ha passat altres vegades que realment òperes primes han estat molt, molt ben reconegudes.
Per això, per això.
Suposo que es compensa amb el premi del director Novell.
Ja, del director Novell. Sí, però no sé, a mi del director Novell és com l'actor de reparto, l'actor debutante, tot això et sembla... No ho sé... Bueno, escolta'm, llavors a tu la cerimònia va semblar bé a nivell d'espectacle?
No, em va semblar molt, molt fluixa, molt fluixa. Molt fluixa, la veritat.
Avorrida? Avorrida, també? Una mica.
Avorrida, sí, jo crec que 3 hores són excessives. Excessives, o sigui, no cal que, guany, que hagi de durar pràcticament el que duran els Oscars, no. Però no és només això, perquè a part de que no és necessari, és molt difícil mantenir el ritme, però no es tracta només d'això, és que jo crec que s'ha de canviar completament el concepte en tots els sentits. O sigui, aquí fallava absolutament tot. O sigui, fallava l'espai, fallava l'escenografia, fallava la posada en escena, que semblava tot com molt antiquat. Per mi, el Dani Rovira, jo crec que amb 3 gales ja n'hi ha prou, i hem vist...
S'ha cremat suficientment, ja, no?
Sí, jo crec que ja n'hi ha prou. Com a mínim no estava tan nerviós com amb les anteriors, perquè suposo que ara ja sabia que, per molt malament que ho fes, ja el pitjor ja havia passat, però els acudits a nivell de fer bromes amb els títols i acabar fent bromes amb els talons o amb el paquet del Superman...
Sí, el Superman. A mi lo del paquet de Superman em va deixar...
Jo crec que és un nivell molt baix.
És un nivell molt baix, estic d'acord amb tu, i los tacones cercanos també.
I al costat d'Yvonne Blake.
Sí. Que també lo de la presidenta de l'acadèmia també s'ha de fer veure, no? Perquè sí. Si no té facilitat de parlar... Pues per això hi ha un sosdirector, un sospresident...
Bueno, per això va sortir
Mariano Barroso, però és que tenia que haver parlat ell i no sé...
Sí, el problema és que, clar, aquest és un altre tema, no? És un tema que dona molt de sí. Jo diria que ningú vol ser president de l'acadèmia.
Exactament,
que, i que hem d'anar a buscar algú de fora que gairebé ens tregui el
sí, d'això. Els problemes que té l'acadèmia.
Sí, suposo que el problema de l'idioma també va ser un problema, però en tot cas, el Mariano Barroso, aquí admiro profundament, però tampoc se'l veia massa còmode.
No.
I van tirar molt de tòpics en els discursos.
Sí.
I es van fer pesadots, també.
A mi l'únic que em va agradar, que no l'he parlat amb els companys que estan aquí amb nosaltres, és que no es van veure polítics parlant, es van veure asseguts, i no es va parlar de política massa.
No, però fins i tot potser una mica més de reivindicació, potser una mica
però,
més d'alegria
perdona,
en aquest
Marta,
sentit,
però no, però no es va parlar de la baixada de l'IVA al 10%. Per
no,
què no es va dir?
Ja, jo això tampoc no ho entenc. No sé si és que tenien coordenades de que
però escolta'm,
no
si és una cosa aprovada ja pel Congrés...
A mi també em va sorprendre molt.
Amb l'oposició del PP, però aprovada pel Congrés, quan surti el butlletí, suposo que es farà ja... I la pregunta que suposo que ens fem tots, començant per tu, Marta, és... Baixaran els preus de les entrades? Baixaran un 11%? O baixaran tan sol un 5%?
No ho sé.
José.
No ho sabem.
No ho sap ningú.
No ho sabem, però per pífia grossa, per mi, a la catifa vermella, i molt abans d'això, del ministre de Cultura, l'Iñigo Méndez de Vigo, dient que havia pujat la recaptació un 5% aquest any, quan ha sigut un 0,5%. O sigui, que el ministre digui això, sí. O és que és molt indocumentat, o...
Bueno, sí, jo crec que...
Li van donar mal les xifres...
Sí, no, és com el Trump. Tu no pots donar per bona una... Va fer el mateix.
No, potser...
Una xifra que és mentida.
Potser li van donar malament la xifra o ell li va equivocar
la xifra.
Si
li dona malament, ell,
bueno,
com a ministre s'ho ha de currar.
Espera, que vull que acabem amb la Marta, que després tenim publicitat. Marta, els premis que et van semblar més ben donats, quins són per tu?
A veure
si coincidim els quatre.
A veure, a mi com a pel·lícula a mi m'agrada, Tarde para la ira m'agrada.
A més, tu estaves al jurat de Los Feroz, que li van donar el premi, també,
sí,
suposo.
Sí,
o sigui...
A mi potser em sap una mica de greu, potser perquè Dios nos perdone... Que
és un que gran thriller,
era la
també.
Meva favorita,
Sí, que era un thriller que realment era tan o més bo que aquest i ha quedat molt en l'ombra, i potser, doncs, bueno... Al final, doncs, ha acabat emportant-se potser massa poc. L'Hombre de les Mil Cares, potser també al final el reconeixement també ha sigut petit, i jo penso que potser el de... Jo encara segueixo pensant que el del Monstre va ser desproporcionat, crec. Crec que hi ha molt talent, i crec que la gràcia també està una mica en repartir també una mica entre la resta, que hi havia molts bons títols, com el del tema del doblet de l'Emma Suárez, que amb tots els meus respectes, perquè em agrada i tot, però és excessiu.
Absolutament d'acord amb tu.
És absolutament excessiu.
No, i a més que, escolta'm, la pel·lícula de la pell, és que també és protagonista ella ja.
Sí, primer per això, perquè aquí no la van posar com a protagonista expressament perquè pogués estar en les dues categories, i després perquè fa un paper relativament semblant,
Per mi és una forma de despreci que la resta d'actrius que estaven nominades.
Sí, perquè si fossin dos papers diferents, un en drama i
sí,
un altre en comèdia...
però són molt iguals.
Però són molt semblants.
Totalment d'acord, són molt semblants.
I actrius bones n'hi havien com per haver repartit il·lusió també amb algú altre que també s'ho hagués merescut, sí.
Bueno, pues Marta, moltes gràcies per la teva intervenció. Ha estat sempre molt un plaer escoltar-te, sobretot perquè has estat molt dura, i això està molt bé. Que els crítics tinguem la consciència de que s'ha de ser molt crític en el sentit d'analitzar i en el sentit de dir els problemes que té el cinema espanyol, i un d'ells són les gales de los Goya, s'ha de dir.
Sí, Marta, i després de 31 anys encara n'hem de pensar.
Efectivament, sembla que estiguessin començant des de fa 4 edicions. Sí. Marta Armengol, moltes gràcies, èxits en la cartellera.
Una abraçada.
Te seguim, una abraçada. Adéu-siau.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat. A les 8, la veu de Càritas. A les 9, bàsquet al dia. A les 11, debat a bat. I a la mitjanit, l'Odissea de la veu. Els teus vespres a Ràdio Estel.
A l'Hotel de Serres t'esperen tres espais únics pels teus moments únics. El Sueño, la nostra terrassa a l'àtic, amb bar, piscina i vistes al Mediterrani. Lenin, perfecte per un cafè a mig matí o per tastar els millors còctels amb la música del nostre DJ. I el privat del nostre restaurant, l'Informal, amb capacitat de fins a 120 persones, on tastareu la millor cuina del xef amb estrella Michelin, Marc Gascons. Tres espais totalment privatitzables pels teus moments més especials. Descobreix tot el que l'Hotel de Serres t'ofereix a hoteldeserresbarcelona.com i al 93-169-1868.
Ràdio Estel.
Seguim aquí en aquest programa especial d'Estem amb tu, dedicat als Goyas, del passat dissabte, de 10 a 1 de la matinada, 3 hores intentant fer arribar als espectadors. Em sembla que va veure... Tu recordes la xifra que ha donat Televisió Espanyola d'audiència?
Un 22% de xar i 2 milions
i pico, no?
2.600.000, 300.000 menys que l'any passat, que van ser 2.900.000.
Pues tota aquesta gent va estar veient aquesta cerimònia.
Vam més vist aquella hora.
Sí. Carla, digue. Carlos, tu què premis, com li he preguntat a la Marta, quins són els premis dels que estàs més d'acord i els que dius...
Bueno, jo, com la Marta, jo trobo que lo del monstru, tant els Gaudí com els Goya, està massa sobrevalorada. Baix, sí, però... Segur que el so està bé, i la llum, i la fotografia, i els efectes especials, però, bueno, també hi ha altres pel·lis, no? No només aquesta. Llavors, jo hagués premiat més a L'ombra de les mil cares, per exemple, i a Que Dios nos perdone, que només té un, a l'actor, però també li hagués donat algun premi més, i hagués repartit més.
Ja que parlem del premi a l'actor, Que Dios nos perdone, aquest va ser el moment del lliurament al gran
Roberto Álamo.
I el Premio Goya és para... Roberto Álamo, porque Dios nos perdone.
Muchísimas gracias. Tardó
menos de 3 minutos en aceptar el papel de Alfaro, ese policía abrumador que cuenta chistes y es el contrapunto de su compañero de patrullas. Su amor y todo.
Realment penso que és un dels premis millor donats, no? Perquè l'Álamo està magnífic.
Sí, sí, sí. Aquesta pel·lícula és que els dos estan cumbre.
Evidentment, recordeu que tenien l'Eduard Fernández, tenia l'Antonio de la Torre, tenia Lluís Callejo i l'Eduard Fernández. Per tant, jo penso que era un premi molt merescut.
I has vist els aplaudiments.
Sí, sí. La reacció del
molt
públic.
Estimada, molt estimada, que de pel·lícules ha fet poques, ha fet per molt,
per
de
això, molt de teatre.
Jo el veure, grup Animalario, un gran actor.
Vaig veure una
Urtain,
hora
per exemple.
Que es deia Urtain, sí. Aquí a Barcelona. Estava genial, ha fet molt teatre, poc cinema. A la pel·lícula...
La televisió també ha fet molta, la que sortia.
El cinema és, a la pel·lícula, bueno, és un boig, no? És un policia absolutament boig, histèric...
Violent,
salvatge...
Però bon policia, eh?
Però un gran policia, sí.
I quan el veus amb ell, i segur que és molt bon tio, estic
segur
que és
home, bon tio, segur, clar, no té res que veure. Però té un físic que ajuda molt, que no sé si esteu d'acord.
De violent, clar. Que me'l veig sí que més sí. A Eivissa fent ioga que a una classe de karate, m'entens?
Ja.
Jo crec, no el coneix personalment.
I no, estava molt emocionat.
I fa un paperàs, sí. A la pel·lícula, ja ho crec que sí.
I el premi millor per tu, quin seria? El que et va dir, mira, aquest m'agrada molt.
Bueno, d'ell, perquè m'agrada descobrir, no?, que siguin una mica... Home, a mi la veritat, Emma Suárez, que a part que la vaig conèixer aquí a Barcelona fa anys, em cau molt bé, estava una mica semi-retirada del cinema...
Ha tornat, sí.
I ha tornat per la Puerta Grande amb una pel·lícula petita, com independent, catalana, La propera pell, que fa molt bé, i sent la protagonista de l'última d'Almodóvar, i resulta que guanya dos Goyas. Pues a mi això em va fer molta il·lusió.
Jo recordo un acudit que va fer el presentador, que l'Almodóvar no ho va entendre.
No.
Quan li va dir allò de les 3D.
Les 3D, no? Sí, recordeu, els que van veure, els que no la van veure, el senyor Almodóvar va veure tota la gala amb unes ulleres d'aquestes negres.
Perquè té un problema visual, que és la fotofòbia.
Ja, que semblava més de la 11 que un director de cinema. Però també... I el Rovira, en plan de broma, quan estava justament amb unes sabates de dona vermelles, que va fer la broma de
zapatos, tacones
cercanos, en vez de tacones lejanos, com la pel·lícula de l'Almodóvar, sí. Li va fer la broma de dir, bueno, i què tal es veu això en 3D, no?
Sí, no perquè
com, no lo va entendre, és curiós, eh?
Però que després el germà, que sempre van junts...
Sí. Agustín, Almodóvar.
Li va dir, gràcies por Psicosis.
Sí, exacte.
I tampoc
ho va entendre, no?
Perquè s'assembla molt.
Sí. Va ser molt divertit. José, per tu quina va ser el millor premi? Per tu, personal, subjectiu.
Sí, jo li hauria donat el premi a millor pel·lícula, que Dios nos perdone, era la meva favorita, i trobo que és la millor pel·lícula, coincideixo amb la Marta, ja hem parlat altres vegades d'això, però tot i no haver guanyat que Dios nos perdone, m'ha agradat especialment el premi del Roberto Álamo, i també m'ha agradat especialment, i perquè crec que també és un premi molt meritori, el del Raúl Arévalo, per la seva pel·li. No acabo d'entendre que no hagi guanyat el millor director, quan per mi, si hi havia dos directors que havien de guanyar el premi, eren el Rodrigo Sorogoyen o bé el Raúl Arévalo.
Estem d'acord. Escoltem el premi a aquesta gran actriu, però polèmica, perquè va guanyar dos Goyas.
No, polèmica no. És
polèmica, polèmica perquè va guanyar dos Goyas, per dos Goyas, que és Emma Suárez.
El Goya és para Emma Suárez, por favor.
¿Qué está pasando esta noche? ¿Qué está pasando, Bárbara Leni, Penélope Cruz, Carmen Machi? ¿Qué hago aquí otra vez? Dios mío. Ella. Muchísimas gracias.
Cal dir que deia això perquè ja l'havien donat abans el premi a la millor actriu de repartiment.
Sí, i s'ha de dir una cosa important. Per mi, les dues millors actrius de la seva generació són Maribel Verdú i Emma Suárez, i a les dues els hi ha costat molt guanyar Goyas,
sí,
que mereixien i no van guanyar
temps,
en el seu moment.
Ja temps, sí.
I han guanyat més grans quan ho mereixien molt abans, a les dues. I a més que són molt amigues, la Maribel Verdú i la Emma Suárez.
I aquí ara tenim una altra veu, mitjançant la línia telefònica, que és un dels homes més encantadors i buenos que hi ha en el món del cinema, que té un programa absolutament recomanable, que és La Craqueta, que porta molts anys a Ràdio Marca, abans...
35.
Abans amb una altra emissora, que és Pepe Nieves. Pepe Nieves, bona tarda.
Hola, bona tarda, amics. Com
bueno,
estem?
Bueno, ja saps que està aquí el José López Pérez, el Carlos Mir, ja. Coneixes a tota aquesta...
Una abraçada, Pepe.
Aquesta panda de gent de cinema. I igual que l'he preguntat a la Marta Mingú abans, què és el que et va agradar més de la presentació, de la gala, el que menys, i després les teves pel·lícules, els premis que creus més merescut. Ja sabem, i s'ha de dir per descargar-te de responsabilitats, que eres un fan del Jota, eh?
Sí,
i a mi, però això s'ha de dir perquè no creiem que som tontos, eh? Lo digo con todo cariño, Pepe, vull dir.
Evidentment, i no m'agrada.
No, i per això no s'ha d'amagar, no? Si està molt bé.
La pel·lícula m'encanta, em sembla de lo millor que he vist en molt de temps a nivell de cinema espanyol, i jo li hagués donat tots els premis a un monstro. El que passa que jo tinc la sensació que aquest any, especialment aquest any, de que qualsevol pel·lícula dels que hagués guanyat el premi a la millor pel·lícula hagués estat just. I em sap una mica greu que pel·lícules com El hombre de las mil caras, un excel·lent film, que Dios nos perdone, un excel·lent thriller, o Julieta, s'hagin quasi anat a casa pràcticament amb un o dos Goyas cadascuna, i a un li sap un cert greu. El que passa que a mi, personalment, El monstruo m'agrada moltíssim. Penso que és una obra gran, una obra major, d'un director absolutament brutal, que sap com ningú narrar visualment, cinematogràficament, i que en una història complicada i duríssima i difícil se'n surt de meravella. Però Tarde para la ira m'agrada, i m'agrada molt. Vull dir que també em sembla un debut a la direcció cinematogràfica d'un actor molt intel·ligent, un notable actor.
L'ha demostrat,
I
l'ha
que,
demostrat.
I que en aquest cas, sent director i coguionista, també ha demostrat que en sap el que es fa i el que es porta entre mans.
I el premi que menys t'agrada, o que dius, bueno, aquest premi jo l'hauria donat a un altre? Tens algun premi d'aquests o no?
Jo diria que en general, a veure, els premis estan bastant ben donats. Dintre del que hi havia de les propostes de les cinc candidats...
De les nominacions, sí.
Exacte. Possiblement, Emma Suárez, reconeixent-li absolutament que és un monstre de la interpretació, que és una dona que absolutament traspassa la pantalla, jo possiblement hagués triat, en aquest cas, alguna altra de les actrius, en aquest cas protagonistes, per donar-li
sí, però,
el premi.
Però Pepe...
Ja Bárbara Leni, per exemple, apostar
sí,
per una
Pepe,
noia jove...
Pepe, ja saps que estava Pedro Almodóvar detrás.
Sí, està clar.
I es tractava de que ninguna película, alguna película d'Almodóvar no sortissi sense res.
Això està clar, però...
Jo penso que s'ha de dir això, també,
Això és evident, no? Però tu em demanes si hi ha algun premi.
Sí, sí, no, si estem tots d'acord.
Amb un dels dos premis,
sí.
Jo penso ella hagués quedat ben recompensada.
Perquè el de la pell també és un premi que, bueno, podria no haver-lo guanyat. Ja l'havia guanyat aquí, amb els Gaudí, vull dir que són masses premis,
sí,
no ho sé.
Sí, el premi d'actriu de repart és possible, passa que hi havia Candela Peña, que està molt bé aquí, però ja sembla que cada vegada que es presenta Candela tingui que guanyar el premi.
També, sí.
I Terele Pávez hagués estat una alternativa, però el va guanyar l'any passat, si no recordo malament.
Sí.
Sí, és que al final ha acabat en mans d'Emma Suárez, quasi amb lògica.
Sí. Pepe Nieves, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per la teva opinió, una abraçada i ens retrobem en qualsevol passe de pel·lícules.
Allà estarem. Gràcies a tots.
Una abraçada. Pepe.
Cuida molt, Pepe.
Adéu, Pepe.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem de col·làgen, perquè el col·làgen és la proteïna més abundant del nostre cos i un dels principals components de les articulacions, ossos, músculs, dents i pell. Però amb el pas dels anys, o la pràctica de l'esport, el nostre col·làgen es desgasta. Gràcies a la proteïna col·làgen assimilable, enriquida amb vitamina C, prendre cada dia productes alimentosos Colnatur ens ajuda precisament al manteniment de totes aquestes estructures de manera natural i efectiva. A més, no porten greixos, sucres, edulcorants, conservants ni colorants. Són molt fàcils de prendre i els trobareu a la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, a les parafarmàcies o les dietètiques. Prendre cada dia Colnatur és un hàbit de vida sana que us ajudarà a mantenir-vos en forma durant molts més anys.
Restaurant L'Informal, de l'Hotel de Serres. Un passeig per la cuina tradicional catalana amb idees renovades. Productes de mercat i de primeríssima qualitat per una carta adaptada a la temporada de cada producte. L'Informal, un restaurant d'aquí pels d'aquí. Perquè gaudir de la nostra millor cuina no té per què costar tant. Descobreix la cuina de L'Informal a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 18 68.
Ràdio Estel.
Happy, happy, ay, 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 ay. Happy, happy, ay, ay.
Y vamos con un premio que a mí me parece muy importante, que es el del mejor guión original. Si hay alguna cosa amb el cinema que sigui fonamental, són els guions. Suposo que els dos companys meus...
I s'ha de matitzar una cosa. El guion original és el que fa per la pel·lícula i adaptat és el que es basa...
Per això t'anava a dir que jo dono més importància al guió original, perquè vol dir que és una idea desenvolupada per fer-la amb el cinema i que no juga amb el fet de la... Diguem, el fet de... El fet d'adaptar. Un monstruo viene a verme, de l'escriptor tal, evidentment ja és un aspecte que tens guanyat. En canvi, crear un guió nou i ser el cas del guió que va guanyar.
És para David Pulido y Raúl Arévalo por Tarde para la Ira.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo a la Academia y esto lo quiero compartir.
Un premi absolutament merescut, perquè a més sembla ser que van estar 8 anys per poder promocionar la pel·lícula, o sigui, tenien el guió...
El Raúl ja feia molts anys que volia dirigir, jo ja el vaig entrevistar fa 6 o 7 anys.
I ja feia temps que li feia gràcia fer de director.
Però ho ha fet quan estava ja preparat.
I el guió sembla ser que ha estat molt elaborat, i es nota que està molt elaborat, perquè és un guió...
Fet per un psicòleg i fet per el Raúl Arévalo.
No sé si us sembla la meva idea encertada, però sembla un guió molt senzill, i, en canvi, molt ben desenvolupat. O sigui, la idea és molt senzilla, però, en canvi, el guió està molt ben desenvolupat perquè marca molt bé... Hi ha un estudi de personatges, es nota que el Pulido és psicòleg, perquè hi ha un desenvolupament molt interessant dels personatges. I un altre moment molt emocionant de la gala, penso jo, va ser quan una gran cantant catalana, que ha estat també triomfadora dels Gaudí, va fer aquest gest de, diguem, de regal a tots els que estaven a la sala, al premi, i als que veiem la televisió.
Tu creus que estava preparat, això?
No, jo penso que va ser espontani d'ella.
No, i a més ho va explicar. Li van donar el premi per una cançó que es diu Ai, ai, ai,
sí,
que l'hem escoltat abans, que va ser una cançó de relleno a la pel·lícula, perquè faltava una peça i no tenien els drets de la cançó que volien ficar, però, en canvi, reflexa molt bé la idea dels desaucis, la cançó clau de la pel·lícula que es diu No hay tanto pan, i ella va cantar
un tros
d'aquesta cançó.
Té una veu meravellosa. I va cantar en directe i a capella.
I és una dona bellíssima, a més.
I a més té una bellesa increïble.
I a més és de Palafrugell.
No hay tanto pan.
Exactament, i a més és de Palafrugell.
A prop de Sabrià
Guíxols. Tiene más sentido que lo que pueda decir ahora. No sé si puedo, pero me gustaría cantar un cachito y dedicársela a los desahuciados. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Y es indecente, y es indecente. Gente sin casa, casa sin gente. Muchas gracias.
Escolteu, va ser molt divertit perquè va haver un moment que ja començaven a aplaudir.
Sí.
I ella va fer així sí, amb la mà. Sí. Diu,
no, espereu un moment. Que no he dit la frase clau.
Que tinc que dir la frase clau.
Clar, clar, clar. Gente sin casa, casa sin gente.
La meravellosa Sílvia Pérez Cruz.
Para mí lo millor de la gala.
Que estava nominada com a millor actriu de revelació per la pel·lícula Cerca de tu casa, que evidentment sí. Toca el tema dels desahucis.
És que a mi, perdona, els moments emotius per a mi són els millors.
Sí, home, clar, és el que...
Si per alguna cosa agrada el monstre vine a verme és per l'emotivitat.
Sí, clar.
I Manchester frente al mar també. I, esclar, el millor de la gala, el més emotiu.
Vale, i abans de despedir, què despedirem, per dir-ho així, amb la banda sonora guanyadora del monstre vine a verme del senyor Fernando Velázquez, un gran compositor molt jove que té un camí per fer molt de molts èxits. Anem a escoltar concretament l'actriu que va guanyar el Goya d'Honor, ja he dit que penso que es va allargar una mica perquè va explicar la seva història, era interessant, que és Ana Belén, i que evidentment es
mereixia... Maria Pilar Sánchez.
Exacto, que evidentment es mereixia aquest Goya d'Honor, que a mi em sembla molt bé que es dongui quan s'està en actiu, que no s'esperi a que la gent ja estigui... Sí.
A mi m'encanta ella com cantant, guapíssima, com actriu. El que no m'agrada és el nombre, Ana Belén.
Però l'han posat de petita.
Però era de l'època. Era de l'època.
Papo i jo, la primera pel·lícula del Fernando Rey.
Tenia 12 anys.
Però era de l'època, home.
Les Ana Belén que hi ha en Espanya.
Niña prodigi. Escoltem aquest moment de lliurament d'Ana Belén, el Goya d'Honor, i després la banda sonora ja per despedir aquest programa especial d'Estem amb tu, dedicat als Goyas d'aquest any.
I aunque jamás me digas que sí, conseguiré tenerte junto a mí, así, tenerte junto a mí. Tu sombra seré, hasta el final tu sombra seré, de noche y día te seguiré, pues sé que tú me tienes que querer, así me tienes que querer.
Han hablado muy bien de esta película.
¿Quién?
No me acuerdo. ¿De ti?
No, a mí es que me gustan mucho las películas chinas, de luchas y eso.
Esta no es de luchas.
No te pongas nerviosa.
Qui sine peccato es vestrum. Vemus.
Yo la vi, perdona, Ana Belén, en el Teatro Talía, en el Paralelo.
El Talía, home.
Haciendo el sí de las niñas.
Fichec.
Y era ella...
De Leandro Fernández de Moratín.
Efectivamente, hecho, sí, señor.
Zampo yo con 12 años y yo la vi pues con 14. Con ella 14. Debía
sí,
tener
no, no, 14. Sí, no, nena prodigi total. A més, amb una veu magnífica.
A més,
el
que
explica
la veritat va ser el Miguel Narros, qui la va formar en el món del teatre. Sí.
No, molt merescut.
Acabem aquest programa amb la música d'Un monstruo viene a verme, Fernando Velázquez, nou Goya, de bandes sonores. Adéu-siau, gràcies per la seva atenció, gràcies José López Pérez,
gràcies a tu.
Mir,
i
sobretot gràcies Mario Ramírez, que ha estat al control i en la selecció de detalls. Moltes gràcies a tots per la vostra audiència i fins al proper divendres, que tornarà a estar aquí parlant de cinema. Adéu-siau.
Senyores i senyors, fins aquí, especial Premis Goya. Direcció i presentació, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Estem amb tu i estem amb el cinema. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. I amigues i amics, demà la música dels 60, dels 70 i dels 80. Aquest programa canvia de ritme i també de format cada dia. Doncs que sigueu feliços, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran.
Ràdio Estel, Toni Guerrero.